Guanyar a casa, una necessitat, sí, i també una obligació.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? 4 mesos sense fer-ho, ja n'hi ha prou. No pot ser que a la quarta categoria el Sabadell porti una volta sencera sense guanyar a casa. 7 partits seguits, una de les pitjors ratxes de tota la història en el moment de tocar fons esportivament parlant. Arriba a la nova Creu Alta demà passat l'Alzira, també amb dubtes i amb dinàmica negativa, més encara, en el seu cas, força pitjor després d'haver flirtejat amb les primeres places. Ara, el 3 de 30 que han fet els valencians els ha condemnat a patir per evitar el descens. És divendres i arriba l'hora de parlar de futbol. Olot ja queda lluny, la desitjada victòria va arribar allà, però el següent pas ha de ser, sí o sí, donar la tecla i donar una alegria d'una vegada per totes als arlequinats a casa. Que comenci l'Hotel Suís.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Les claus de l'Hotel Suís avui pel Toni González, que és qui està al control de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
D'entrada, Luis de la Fuente ha fet pública la llista de la selecció espanyola pel doble compromís contra Països Baixos de quarts de Nations League. Les novetats, entre altres, Íñigo Martínez, Raúl Asensio, Marc Casador o Ferran Torres, no hi entra el porter de l'Espanyol Joan García ni tampoc Isco Alarcón. L'Atlético de Madrid serà el rival del Barça a la final de la Copa de la Reina de futbol femení. Ahir les madrilenyes van superar 3-2 al Granada al segon partit de semifinals. A més, l'Atlètic Club ha capgirat l'eliminatòria contra la Roma amb un 3-1 Sant Mamés, que els deixa als quarts de final d'una Europa League, la final de la qual es jugarà precisament a Bilbao. El rival dels biscaïns als quarts serà el Rangers escocès. En canvi, la Real Sociedad va caure eliminada a Old Trafford, perdent 4-1 contra el United, amb dos penals en contra, i per poc no són tres, i una vermella. A la Conference, golejada del Betis, 0-4 al camp del Vitoria Guimaraes. Per passar també ronda, els andalusos es creuaran amb el Jagiellonia Bialystok polonès. Amb aquests resultats, per cert, la Lliga Espanyola és a punt d'aconseguir matemàticament una plaça extra, una cinquena plaça per la Champions de la pròxima temporada. I a més, avui hi ha Eurolliga de bàsquet masculí pel Barça, els de Joan Peñarroya, desens, reben el novè, el Partizan de Belgrat, a 9:15. Blaugranes i serbis sumen els mateixos guarismes, 15 victòries i 13 derrotes. Ahir el Madrid va guanyar 67-80 a la pista de la Virtus de Bolonya i el Baskonia va caure 97-90 contra l'Alba a Berlín. I si mirem cap endins a l'Hotel Suís, tindrem tot això.
Es comenta la recepció.
D'aquí a 10 minuts mal comptats, cinema en hora, roda de premsa de David Movilla, tècnic del Sabadell. També tindrem estadístiques i Adrián Ferrandis, el seu homòleg a la banqueta de l'Alzira, la prèvia del Sabadell B, Fundació Grama, amb Roberto Morales, amb l'exarlequinat, i entre d'altres coses, una prèvia a fons i centrada en la història dels derbis entre l'Escola Pia i el Natació Sabadell. Demà tindrem un que pinta històric, també.
La notícia curiosa.
La llegim a Mundo Deportivo. El Real Betis juga enguany la Conference, és a dir, la tercera competició europea, mentre l'any passat disputava la segona, l'Europa League. Doncs bé, malgrat això, els verdiblancs poden guanyar més diners aquest cop que no pas aleshores. Si passen ronda contra el Jagiellonia, cobriran els 14,9 milions d'euros pressupostats i millorarien per un milió els 13,9 que van ingressar la passada temporada.
De quin partit no estarem pendents?
Un quart d'hora després del programa, a 1:03, Slavia Sofia contra Beroe a la Parvaliga de Bulgària.
I a les xarxes socials.
Iker Pajares, a les stories d'Instagram, explicava fa uns dies que li havien perdut l'equipatge camí d'Oceania i que va haver de vestir la roba de la selecció de la Índia, que li van deixar. Doncs bé, ara n'ha fet una altra. Maleta trobada i recuperada, sí, però trencada i amb un munt de coses que hi falten. Ànims, per tant, des d'aquí, el jugador d'esquash sabadellenc.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem amb dos exarlequinats que bufen espelmes, Neftalí Suescum i Migui González.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Mig quart de dues, últim hotel suís de la setmana, el 127 d'aquesta temporada, el 1576 de la història del programa. Marxem cap a la Nova Creu Alta, ja tenim el Sergi Parc. Hola, Sergi, què tal, com estàs?
Què tal, Adri, com estàs?
Com està el dia per allà?
Doncs lleig, la veritat. Cel gris, tapat, fot un fred que pela, plou aquí no amb molta intensitat, però no deixa de ploure, com a mínim aquí a la Nova Creu Alta, així que no, el temps no està gens bé, la veritat.
M'arribes a dir que calorós i amb sol i no m'ho crec tampoc, que era tan fàcil com girar-se aquí al centre de Sabadell i no hi ha tanta distància entre...
Adri, però deixa'm dir que diumenge, compte, perquè ho estava pensant, perquè jo crec que ara fa força temps, jo no recordo aquesta temporada que hàgim tingut, ara em corregiràs, però no recordo que hàgim tingut un partit passat per aigua o que el tema del drenatge hagi fet la quinza aquí a la Nova Creu Alta i...
N'hem estat pendents en les prèvies d'alguns partits.
Correcte. Sí, jo m'he menjat ja unes quantes rodes de premsa prèvies al divendres en què m'he deixat el paraigües i m'he mullat una estona.
M'estic mullant jo amb el plor, també.
Dit això, que no plou amb intensitat, però que ja saps que per aquest cap de setmana temps irregular, meteorologia irregular, i ja veurem per diumenge, perquè jo les previsions que estava veient ara és que el diumenge a la tarda és possible que també plogui aquí a Sabadell.
Fiables? Li has robat el radar a Pau Vituri o no?
No, però el radar de Vituri tampoc és molt fiable, que diguem.
En teoria demà hi ha un petit respir... O com a mínim situació no de tempesta assegurada, sinó de, depenent de les probabilitats, a estones pot caure, estones no, però veurem sobretot com està la gespa de la Nova Creu Alta, que queden 4 partits només de la temporada i se suposa que són aquells que comença a presentar cada vegada més millor aspecte al terreny de joc. Però vaja, independentment de la pluja, hem fet els deures avui a mitges. Començo preguntant-te on ha estat l'entrenament avui i què en saps de la sessió preparatòria de David Movilla per aquest Sabadell Alzira.
Doncs, evidentment, una sessió d'entrenament passada per aigua. Finalment ha tingut lloc a Olímpia, és a dir, aquí al costat, i que ja fa estona que ha acabat, Adri, perquè nosaltres hem arribat aquí al temple pels vols de quarts d'una aproximadament i el personal ja estava per aquí a vestidors i fins i tot ja jugadors que ja... havien enfilat cap a casa, així que... Mira, sí, ha sigut una sessió matinera i que ha acabat prou d'hora.
Si el Toni González té la sintonia del temps, podríem posar-la ara, perquè diu el Vituri per via interna, teòricament no ha de ploure diumenge sol al matí i a la tarda alguna nevada al Pirineu a una cota d'uns 1.000 metres, o sigui que la meteo en teoria no ens ha d'afectar de cara a diumenge, veurem si es compleix o no. Aquí posem a prova una altra vegada el radar del Vituri. Cosetes, sortirem de dubtes de seguida, perquè si anem en hora d'aquí a menys de 4 minuts ha de parlar Movilla, el tècnic del Sabadell, però sí que tenim molts dubtes, Com a mínim jo tinc aquí la llista i, home, baixes confirmades, Bonaldo, Ton Ripoll i Ostrell, i jo no m'atreveixo a dir si entren o no a la convocatòria gent com Càmara, Ortega, Tico Iniesta, que va tenir molèsties l'altre dia, i sobretot el gran nom propi del mes, Urri, a veure quan pot tornar realment.
El que podem dir en aquests minuts abans que Movilla comparegui i acabi de confirmar o desmentir segons quina informació, és que tant Càmara com Albert Urriols com Tico Iniesta han entrenat amb absoluta normalitat, amb el ritme del grup. En el cas de Tico eren tot just unes molèsties i ja es preveia que pogués estar disponible. En el cas de Diego Càmara, després de patir una trepitjada pocs dies després que s'acabés de recuperar de la seva lesió muscular, per dir-ho així, va tornar a caure a la infermeria, però no n'havia de tenir per molts dies i com a molt s'havia de perdre 2 partits. Per tant, ja és això i sí que hauria d'estar disponible. I el tema Urri és una mica el de cada setmana, Adri. És allò del dia de la marmota, perquè cada setmana estem esperant que ja pugui estar disponible. Cada setmana pensem que sí que pot ser aquest el partit que entri en convocatòria i el Bigatà no acaba de fer-ho. Bé, aquesta setmana ens asseguraven que ha entrenat amb absoluta normalitat. Així que tornem a ser optimistes, tornem a pensar que sí, que pot ser el dia, el diumenge contra l'Alzira, que Urri pugui tornar a saltar sobre el terreny de joc, però ni molt menys, Adri, ho confirmarem al 100%, fins que Movilla digui alguna cosa o fins que estiguem en els minuts previs al partit i veiem la convocatòria del Sabadell.
Doncs remato jo aquest capítol d'altes, baixes, dubtes, etc., des del prisma blaugrana, amb el dubte de l'ex del Castellón, Coque Saiz, el migcampista, baixes confirmades per lesió Javi Jiménez, al central, una altra defensa, en aquest cas lateral dret, Jesús Fortes, i l'extrem Borja Encada. Faltaria també sumar un sancionat, Giovanni Navarro, que a més en el cas de Gio és el Pichichi, amb 8 gols de l'Alcira. Per tant, vindrà aquí sense el seu home gol l'equip d'un Adrián Ferrandis, que si tot va normal el trucarem i el saludarem en directe d'aquí a uns minutets. Minut i mig i un quart de dues. Anem en hora o pinta que anirem tard en la roda de premsa de David Movilla?
Jo crec que hauríem d'anar en hora, fins que no tinguem per aquí a Movilla aparèixer de nou, que ja l'hem vist, caminant amunt i avall per aquí, per les instal·lacions de la nova Creu Alta, és a dir, que està aquí el de Baracaldo. Ha desaparegut per uns moments, però vaja, que si no comencem puntuals, Adri, allò com molt algun minutet de retard, perquè ja et dic que tothom està aquí preparat i a punt esperant que es faci aquesta compareixença de premsa.
Ets conscient del capítol d'apercebuts del Sabadell, per això o no?
Doncs ara mateix no, sé que em venen al cap alguns, però no els tinc tots controlats. Sí que Pedraza i Càmera, si no m'equivoco, els dos centrals estan apercebuts.
No t'equivoques.
Per esmentar-ne alguns. I Miguelete també va entrar l'altre dia,
sí,
amb 9 grogues.
Sí, Déu-n'hi-do el ritme, deixa-la anar,
sí,
eh?
I aquí ja m'enganxes, ja no me'n recordo de la resta.
Doncs faltarien Rubén amb 4 i Morcillo, que també en té 4.
Correcte.
Si vols allò ser una mica groguenc o anar al sensacionalisme, Trapero en té 4 també. Però clar,
sí,
dues són les de Cornellà, per tant no està percebut, perquè és que si no el drama podria ser Càmera 4, Pedraza 4, Trapero seria 4, que insisteixo, no ho són, i Kaiser en té 8, 6 més 2. O sigui,
sí,
que pot estar amb 9 perfectament el diumenge a les 7 de la tarda.
Sí, sí, correcte. Per sort, el tema centrals, doncs mira, es redueix tot a Pedraza i Càmera pel que fa als apercebuts, així que en aquest sentit, i més amb Càmera recuperat, no hauríem de patir, de moment, a curt termini amb l'eix de la defensa. Adrián Arroyo,
m'equivoco
si... Creda,
això anava a dir-te. Anava a dir, m'equivoco si sospito que has anat baixant? Doncs no, perfecte.
No.
De seguida comença, per tant, la roda de premsa de David Movilla, prèvia a aquest Sabadell Alcira.
Hola, David, bon dia. Després de la victòria de l'altre dia, ara es presenta, imagino que ho veieu així, no?, com una gran oportunitat de trencar del tot aquesta dinàmica de resultats, que ja es va trencar, però d'intentar ser més regulars amb resultats positius a casa contra un equip de la zona baixa. És com una gran oportunitat, no?
Sí, sí, no hi ha dubte que cada partit lo siento así, com una oportunitat, sempre lo siento así, però després de lo que venía este equipo y de lo que se logró el domingo, no es una oportunidad, es una gran oportunidad.
Sobre esto también, ¿cómo ha caído dentro del vestuario esa victoria? ¿Se ha notado un aire diferente?
¿Cómo ha caído la victoria al vestido? Sí, se ha enfocado la semana diferente.
Bueno, yo tengo que decir que el equipo, desde que yo estoy aquí, entrena de maravilla. Que es el nivel de compromiso, el nivel de dedicación. Si he podido notar algo más liberados, tal vez que puedan sonreír un poquito más, que no tienen tantas piedras en la mochila, yo creo. Intuición, olfato, lo que siento, tampoco les he preguntado en ese sentido, pero creo que tiene mucho mérito lo que han hecho estos chicos, aunque hemos cometido errores y Yo el primero, no es fácil, no es fácil llevar esta situación. No es fácil, aunque hemos hecho cosas mal, gestionamos muy mal desde el 1-2 en Cornellá. El equipo en Baleares desde el gol pues está hace un muy mal partido y desde el 0-3 del San Andreu se cae el equipo. La entrada al partido de Lleida tampoco estamos bien, pero lo que tiene mérito es, o lo que yo destaco y lo que me doy cuenta y creo que es tangible, es que el equipo se levanta una vez más siempre las veces que cae, ¿no? Porque no, si no, no hubiésemos remontado en Cornellá como remontamos el marcador después de lo que veníamos, de lo que arrastra. Si no, el día del Lleida aquí, después de encajar el gol, no solo empatamos de la misma, sino tenemos la opción de ganar el partido en el descuento. Nos volvemos a levantar. Y después del primer y segundo golpe del San Andreu, el equipo sigue respondiendo. El tercer golpe ya nos noquea. Sigue respondiendo. Pero después de un 0-4 aquí, vamos a Baleares, hasta el minuto 56, hacer el partido que hicimos. Es muy difícil, veniendo donde veníamos. Eso creo que tiene mérito de estos chicos, de que aunque hagamos cosas mal y que evidentemente los resultados no son los que deseamos, creo que el equipo se ha levantado siempre una vez más de las veces que se ha caído, ¿no?
Yo te pregunto por la enfermería, sobre todo si esta semana podríamos esperar la vuelta de Urri, cómo está Diego también, en ese sentido, cómo está todo.
Sí, los puntos ya y desde el miércoles, el lunes no, pero el miércoles ya ha entrenado con el grupo y podría ser. Y Urri también, bueno, vamos a valorar, pero el alta médica ya la tiene. Vale, y ahora tenemos que ver de qué manera le vamos incorporando, pero ya digamos que ya está a disposición de poder tener minutos y tenemos que valorar el cómo y el cuándo con él y los tipos, pero es otra muy, muy buena noticia, sobre todo por él, porque bueno, se le ha hecho largo, ha sido largo y bueno, ya ve la luz. Y nosotros también con él, pues, es una opción más y una muy buena opción, evidentemente, pero con cabeza.
Sí, se confirma esta vuelta de Urri. Sí, bueno, y yo creo que a todo el mundo. pero bueno, imagino que para ser titular sería muy pronto todavía, pero pensándolo también, está, aunque haya caído Buenaldo, es cierto, pero bueno, está Jan ahora, que ha jugado de titular los dos últimos partidos, está Cortés, está Morcillo, Feria, que lo hemos visto también que puede jugar ahí. ¿Dolor de cabeza? ¿Lo has pensado mucho en cuáles son tus dos mediocampistas? ¿Van muy en función del rival? No sé cómo lo ves.
Decirte, me encantan estos dolores de cabeza. Los que no me gustan son los que he tenido semanas atrás. No cabe duda, un entrenador quiere tener a todos los jugadores disponibles, pero es buena noticia que bueno, pues que la irrupción de Jan es buena noticia, pero también hay que tener cabeza con él, ¿vale? Porque todos los partidos, bueno, de hecho, bueno, tiene sus molestias, pues tiene una inactividad. Lo de Bonaldo no es una buena noticia y tenerle pues nos daría más recursos por la jerarquía que él tiene, y ahora mismo bendito problema. Esos son los problemas que quiere un entrenador, sabiendo que todavía no están. Cuando me preguntas, el rival condiciona, pero lo que más determina es el rendimiento individual, el estado de forma, el nivel de confianza. Eso es lo que más condiciona a la hora de hacer las alineaciones. Luego, tenemos en cuenta el rival, el plan de partido, la estrategia operativa, tenemos en cuenta mil factores a la hora de elegir un once. Y como os he dicho más de una vez, hay que visualizar el mejor once para salir, pero no hay que descartar. Bueno, hay veces que el que consideramos que es el mejor once para salir no es el mejor once para terminar. Y muchas veces intuimos que jugadores están entendiendo bien, están muy bien para entrar, pero que el equipo entendemos que los necesita más para los últimos 20-30 minutos. Y con el caso de Urri, vamos a ponerle cabeza, a ver qué sensaciones. Ha sido una semana de bastante carga y a ver qué sensaciones, pero bueno, que de manera progresiva vamos a tratar de que poco a poco él se encuentre y que el equipo lo encuentre a él, porque nos puede aportar y nos va a aportar mucho, seguro.
Apaguem l'aire condicionat. Quina calor, mare meva. Què la Cina està en mala ratxa? Però fora de casa tampoc està rendint del tot malament.
Bueno, sí, has hecho bien los deberes, ¿no? Lo primero es un equipo que tiene mejores números fuera de casa que en casa. Ha sacado 12 puntos como local, 18 como visitante, ¿no? Y eso ya nos hace estar alerta, ¿no? Teniendo en cuenta que el partido de ida pues fue un empate a cero con pocas ocasiones por parte de los dos equipos, pero que es un equipo que sus números dicen y su rendimiento dice que es más peligroso fuera de casa. Hay otro dato que también es irrefutable y que no admite lugar a dudas, que es el segundo equipo más realizador como visitante, ¿no? El equipo que más goles marca como visitante después del San Andreu, ¿vale? Y eso también es en esta jornada ya, porque esto en la jornada 4 no sería relevante, pero en esta jornada creo que ya marca una tendencia, ¿no? También los números dicen que solo se ha quedado sin marcar fuera de casa precisamente contra el San Andreu, ¿vale? Y el resto de partidos en todos ha marcado gol. Entonces, bueno, eso también nos hace estar alerta y que, como has dicho, solo ha perdido dos partidos fuera de casa, ¿no? Creo que fue Español B seguro y Valencia B, creo que fue el otro, ¿no? Es decir, es un equipo que bueno, pues que ahora mismo sus números dicen que es más peligroso como visitante. Su rendimiento dice que es un equipo complicado y que siempre te genera dificultad fuera de casa y tiene mucha capacidad realizadora. Y dicho esto, también se ha enfrentado ahora a un Sabadell que creo que ahora mismo somos un rival complicado para cualquiera.
Yo te pregunto por otro posible dolor de cabeza que puedes tener, que es la portería. ¿Cómo has visto a Gianni en estos partidos que le ha tocado suplir a José, teniendo en cuenta que José ya... entendemos que se encuentra bien? ¿Qué valoración haces de esto?
Sí, José todavía no está a disposición, ¿vale? Todavía no ha entrenado esta semana con el grupo y al domingo no llega. Veremos la semana que viene. Y ya ni el otro día el partido que hace es en la línea del equipo. Da al equipo lo que necesita, cosa que no nos ha sorprendido. O sea, estamos tranquilos, lo he comentado más de una vez. O sea, la portería es una portería, está muy bien cubierta y bueno, pues en su día empezó, bueno, de hecho ha tenido muchos minutos Gianni. Antes de ya, yo creo que ya fue el cambio con José, pero los dos han tenido un muy buen rendimiento y el otro día Gianni hizo un partido que transmitió seguridad, que nos dio, bueno, consiguió él y el equipo mantener la portería a cero. Y eso es fundamental, fundamental que le demos continuidad a eso, ¿no? Pero en este caso todavía no tengo ese dolor de cabeza. Respecto a Ortega, ahí está Juke entrenando y también preparado para cualquier situación que se dé, pero ya ni evidentemente va a tener continuidad.
¿Alguna más?
Doncs fins aquí la roda de premsa prèvia de David Movilla a aquest duel del Centre d'Esports de diumenge a les 5 de la tarda contra l'Alzira. Se'ns escapava el somriure a Adri, perquè és que en les últimes setmanes cada cop que li preguntàvem i no hi havia roda de premsa que no li preguntéssim per Albert Urriols, ens emportàvem un xàfec quan Movilla responia que no estava disponible. Avui no és que hagi dit sí al 100% i amb tota la claredat del món, però almenys ho ha deixat entreveure que té moltes possibilitats d'entrar a la convocatòria.
Sí, concretament ha dit ja té l'alta mèdica i a disposició.
Doncs això. I a partir d'aquí, si decideixen des de l'estaf convocar-lo, doncs benvingut serà.
De fet, hem sortit de dubtes amb tota la llista que dèiem abans d'incògnites. Urri sí, Càmera disponible, Tico Iniesta també i Ortega encara no. Per tant, dels quatre que dèiem, veurem si acaben entrant tots o no, perquè, com deies tu, crec que també el propi Movilla ha comentat, i veurem com ho gestionem a partir d'ara, però com a mínim que sí que estan a disposició del tècnic Biscay. A veure si el Nas, tu que has estat in situ les dues vegades, et diu el mateix que el que a mi m'ha semblat. Després d'escoltar ahir a Jan Molina aquí a Ràdio Sabadell, a l'Hotel Suís, i de la resposta d'avui de David Movilla, em compres la sospita que potser està més pels últims 20-30 minuts que no per sortir d'inici al de Calaf?
No ho sé, no t'ho acabo de comprar. No em gastaria els diners amb això, Adri.
És que Movilla ha dit, a vegades és més important el tram final i hem de gestionar-ho d'una manera perquè ha acabat amb molèsties els dos primers partits i no sé, sí. Sospita, només.
Però la setmana passada recordo que amb el Vitori també especulàvem amb això, perquè va donar una resposta similar amb aquest tema de dir que a vegades no treu el millor 11 inicial que creus, sinó que també a vegades s'ha de guardar jugadors o cartes que puguin servir de revulsiu.
Javi Feria, per dir un nom, Javi Feria, va ser la setmana passada.
La setmana passada Javi Feria va ser aquest home, per dir-ho així, i en la prèvia tant el Vituri com jo pensàvem que aquest home podia ser Jan Molina, i en canvi va repetir titularitat. Així que no t'acabo de comprar, Adri, i de nou moltes incògnites amb què pot estar passant pel cap de David Movilla.
Estic cometent el mateix error que vosaltres la setmana passada.
Correcte.
No sé, diumenge a les 4 o així, a la prèvia del partit, sortirem de dubtes a veure si esbrinem aquesta alineació, aquestes intencions de David Movilla. També, home, encara no ha dit l'última paraula l'equip, perquè demà toca entrenament, clar.
Sí, demà entrenament aquí, a l'estadi de la Nova Creu Alta. Si no hi ha canvis d'última hora, em deien que la gespa de Sant Oleguer no estava del tot bé, per dir-ho suau, per dir-ho suau.
He estat 4 mesos i escaig fora, eh? Hi ha coses que no canviaran ni canviaran mai, eh?
Sí, es veu que...
Són temes cíclics que van sortint aquí una temporada i una altra, eh?
Sí, sí, es veu que em deien que... Bé, que algun altre club d'alguna altra disciplina l'havia fet servir bastant en els últims dies i que no estava al 100% de les seves condicions, així que això, demà, Adri, entrenament a la Nova Creu Alta, l'últim de l'equip arlequinat, abans d'aquesta cita importantíssima contra el Cira, en què si s'aconseguís la segona victòria seguida, insistim, la distància amb la zona baixa gairebé seria definitiva, ja per oblidar quedar-se'n en les últimes jornades de competició, i sí que es podria mirar cap amunt, i veurem en quan es retallaria la distància respecte a la cinquena posició, si és que s'aconsegueix retallar ara mateix, recordem, un forat de 4 punts respecte al cinquè classificat.
Diumenge a les 5, aquest partit, Sabadell-Alcira, amb José Belando Muñoz Murcia com a col·legiat principal. Ahir a aquesta hora, fa 24 hores, encara no teníem aquesta designació arbitral confirmada. Té mèrit perquè mira que ha arribat a deixar caure estadístiques a David Movilla, que si segon màxim golejador fora de casa l'Alcira, la quantitat de derrotes, etc. Crec que no ens hem trepitjat entre les estadístiques que ha deixat caure en roda de premsa i les que escoltarem ara, però vaja. Sergi Parc, alguna coseta més o t'allibero?
Està tot dit, anem a escoltar les estadístiques.
Vinga, va, i tu em dius si alguna queda trepitjada o no. Fins ara!
Vinga, fins ara!
El llibre de registre.
Trencada la dinàmica negativa a Olot, toca ara passar pàgina també als 4 mesos sense sumar de 3 en 3 a la Nova Creu Alta.
El rival.
Pràcticament vides paral·leles entre l'Alcira i el Sabadell. El 14 de desembre, els d'Adrián Ferrandis eren quarts a un punt del conjunt arlequinat. 3 mesos després, només han sumat 3 punts més i ocupen la plaça de play-out. 3 punts de 30 possibles que el converteixen en el pitjor equip de la Lliga en aquest tram. Fins i tot el Cué, el Mallorca B, n'ha tret més, 4.
La curiositat.
Tot i la ratxa tan negativa que porta l'equip blaugrana, en les dues últimes sortides han puntuat. Empats a Cornellà i a Eivissa. Un equip de ratxes al valencià, ja que ara porta 10 partits sense guanyar, però just abans havien cadenat també 10 partits sense perdre.
L'estadística.
Si el Sabadell no guanya demà passat, l'actual ratxa serà la quarta pitjor de tota la història a casa. 8 partits seguits sense victòries de local. Les altres, mai a la quarta categoria. L'any de segona A, amb Hidalgo, van ser 11 seguits sense guanyar a la Nova Creu Alta, i després la 2005-2006 a segona B i la 91-92 a segona A en van ser 9. En 2 dels 3 precedents, el curs va acabar en descens.
Els precedents.
Sisena visita a la Nova Creu Alta de l'Alcira, un equip que històricament s'ha donat prou bé, tret del primer enfrontament de la història, un 0-1 a segona divisió, l'any 1988. La resta han estat resultats positius. A principis del 2000, un empat sense gols, resistint tota la segona meitat, amb un home menys per l'expulsió de Jordi Dot, i la resta han estat 3 victòries per la mínima. La darrera, la temporada d'Ipurua, amb un solitari gol d'en Marc Fernández a la primera meitat. Aquell triomf, per cert, va servir per entrar per primer cop en zona de play-off.
Amb el xiulet a la mà.
José Belando Muñoz, col·legiat murcià, nascut l'any 1993. Tot i ser un àrbitre, entre cometes, veterà, és tot just en la seva primera temporada a la segona federació. Amb el Sabadell no ha coincidit mai, mentre que l'Alcira el va xiular a la jornada 4 amb derrota blaugrana per 1-2 contra l'Espanyol B i amb expulsió del capità Michel Herrero. En aquest sentit, ha mostrat 8 vermelles en 11 partits, mentre que de grogues en treu poc més de 5 per enfrontament.
El llibre de registre de l'hotel. L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Doncs les estadístiques, com gairebé cada divendres, amb la veu de la Núria García per fer-nos una mica més a la idea del que pot ser aquest Sabadell Alcira de diumenge a les 5 de la tarda a la nova Creu Alta. L'entrenador visitant serà Adrián Ferrandis. D'entrada, un plaer poder parlar amb ell de futbol. I no com a la primera volta, que recordo entrevistar el president, que ens explicava que el tècnic va estar incomunicat durant unes hores el dia després de la Dana, amb tots els problemes que van patir i que, de fet, va portar la suspensió d'aquell Alcira Sabadell que es va jugar a finals de novembre, gairebé un mes després. Per tant, avui una prèvia normal per parlar de futbol i això que ens porta a alegrar-nos. Adrián, què tal? Com va tot?
Hola, bona tarda. Què tal? Un plaer.
Falten 8 jornades i els dos no arribeu al partit precisament en el millor moment. El Sabadell és veritat que ve de tancar una dinàmica molt negativa a Olot, però a casa se li han ennuegat molts partits. Vosaltres també amb dinàmica negativa, per tant, tram decisiu de Lliga i no sé si les sensacions són millorables en tots dos casos.
Home, sense dubte que són millorables. La veritat que la dinàmica no és la que, per lo menos parlo en primera persona, en què nosaltres voldríem. Però bueno, les dinàmiques estan per a trencar-les i jo sempre dic que per probabilitat pues, cada volta estàs més proper, no?, d'aconseguir trencar aquesta dinàmica. Després, pues, bueno, en quant a sensacions, nosaltres, evidentment, durant la primera volta estàvem somiant en algo que probablement no era el nostre lloc, però des de luego en aquest moment seguim complint l'objectiu que no és altre que salvar la categoria i el Sabadell gairebé no està aconseguint el seu, no? Entonces, pues, pense que per sensació nosaltres tenim que tindre els peus en terra i el que ens ha ficat el futbol és en la posició que ens corresponia i a pelear per l'objectiu que en un principi de temporada pensàvem que anava a passar.
Fa quatre mesos que el Sabadell no guanya a casa. Com a rival, a un li sorprèn que un equip així encadeni tants partits seguits sense guanyar de local?
Pues ens sorprèn molt perquè primer per història, segon que encara que de la història no se viu, no? Però després és un equip que pense que de base tenia un equip per a mi el màxim candidat a l'ascens i quan varen jugar contra nosaltres en la primera volta a mi me paregué des de tot l'anàlisi que havien fet previ d'ells un equip molt solvent, no? Crec que no era l'equip més brillant en quant a futbol, ni en equips més brillants que te someten més, que bueno, són més vistosos per dir-ho d'alguna manera, però des de luego el Sabadell me pareixia un equip fiable, no? Lamentablement per a vosaltres, pues bueno, per lo que siga, ixa solvència se ha pegat la volta. És un equip pues, que ara té molts dubtes, que pues, el nerviosisme, la pressió de tindre que estar dalt, però això no lleva que jugador per jugador és un equip que en una dinàmica positiva i si des del principi ha agraeixit tot bé, està dient, peleant no per el play-off, sinó per l'ascens directe, segur.
I ara és parlar perquè és aventurar-te 8 jornades vista, però on el veus tu al final de temporada, per exemple?
Bueno, le torno a repetir que per a mi era un dels màxims candidats a l'ascens directe i jo el veig peleant per el play-off. També és de veres que també espero que li costi molt arribar perquè esta setmana pues, tampoc trau algo positiu perquè és la nostra feina, no? Però des de luego me pareixia sempre i seguís pensant que és dels millors equips de la categoria.
Vosaltres, un equip de ratxes, no? Ho dèiem ara, vau encadenar 10 partits seguits sense conèixer la derrota i ara, en canvi, amb aquest 3 de 30 són 10 jornades sense guanyar. No sé com ho porteu.
No, ho portem mal i en resignació. Nosaltres tornem a repetir que fem una primera volta pues casi tocant l'excel·lència de lo que s'esperava de nosaltres i també és de veres que, bueno, som l'equip en menys pressupost de la categoria per lo que m'han contat sempre. Som un equip pues, que ha viscut sempre al límit, no?, de l'esforç i quan un equip, pues, com nosaltres en aquest moment, pues, tenim 7 baixes, 4 d'elles hasta final de temporada de jugadors que eren importants, pues, com dic jo, no? Si l'equip amb menys pressupost li lleves els 7 jugadors o 6 jugadors més importants de l'equip i té que estar jugant en el que no preveia que anava a jugar, pues, el resultat és el que és. No? Nosaltres estem treballant moltíssim, l'esforç està seguint immaculat i la veritat que per xicotes detalls pues, ens estan des punts en partits que estem mereixent més. Però bueno, la dinàmica és així, el talent, bueno, podem dir-li de moltes maneres, però des de luego crec que que estem ja moltes setmanes tocant el timbre de la victòria i estic segur que més prompte que tard ho tornarem a aconseguir.
Entre aquestes baixes, aquesta setmana està sancionat el vostre Pichichi, el Gio Navarro, autor de 8 gols. Què perd l'Alcira sense el jugador canari?
Gol, com tu acabes de dir. Perdem gol, perdem talent en la última línia d'atac, però bueno, nosaltres no tenim a Javi Jiménez, no tenim a Raúl González, que eren els dos centrals que, bueno, que eren titulars de l'equip, que no estan. No tenim a Jesús Fortes, que era el lateral dret. No tenim a Marcel Céspedes, que era el lateral esquerre, que ha mogut a primera ref. No tenim a Coque, que era el jugador més de borde en banda esquerra. No tenim a Fermín, que era l'altre jugador de banda esquerra. Pues la veritat que estem patint molt, no? A nivell de lesions, a nivell de contratemps, i bueno, anem, ja dic, superant, no?, cada obstacle que s'estem trobant de la millor manera possible, i espero que aquest esforç i aquest ímpetu que estem mostrant i el talent dels jugadors pues, aconsegueixin, no?, guanyar aquest partit que crec que pot ser que faci eixir el sol i veig que la feina té recompensa i poden confiar més en que poden treure els partits endavant.
Acabo amb l'última, agafant com a referència el partit de la setmana passada. Clar, deies ara, no? Potser el Sabadell no era l'equip més vistós. Veniu de jugar contra el Sant Andreu, vau sortir amb 5 al darrere, amb un bloc mig baix, esperant-los per poder córrer després. Clar, és veritat que l'equip de Molís té un estil de joc molt, molt definit, però la vostra idea de joc o el vostre guió de partit pot ser similar també aquí diumenge a la Nova Creu Alta o no?
Nosaltres pense que, bueno, la meva forma de veure el futbol és que quan eres l'equip poderós, l'equip rival és el que se té que acoplar a tu, no? I buscar que el conferte mal i suposadament, pues, Goliat habitualment li guanya David. Nosaltres el que tractem sempre és de trobar els punts dèbils del rival, intentar fer-li el partit molt incòmode. De vegades, pues, és un bloc molt baix, com interpretàvem la setmana passada, perquè pensàvem que era suïcida, no?, tractar de pressionar més alta al Sant Andreu, i bueno, el resultat no va ser bo perquè perguérem, però perguérem 0-1 de penalti i el Sant Andreu no va tindre ninguna ocasió de gol, i tots sabeu, no?, del potencial que té. Després han hagut partits que vam anar a pressionar més alt, hem tingut bloc baix, canviem l'estructura. Nosaltres al final tractem de ser un equip camaleònic, que mai siguem un equip descifrable, que siga fàcil per al rival entendre com anem a jugar. Tenim un model molt definit, això sí que és de veres, però les estructures, depenent del rival, són canviants.
Doncs Adrián Ferrandis, bon viatge cap aquí, cap a Sabadell. Ens veiem diumenge a la Nova Creu Alta i ja estarem atents a aquest punt camaleònic que deies ara de la teva Unió Deportiva Alcira. Una abraçada, gràcies.
Un abraç, moltes gràcies.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Unes horetes abans d'aquest Sabadell-Alcira, la Nova Creu Alta, el filial jugarà a Olímpia. Ho farà contra la Fundació Grama. Ens porta la informació el nostre estudiant en pràctiques, el Pau Roche. Què tal, Pau?
Bon dia, Adri.
Un Sabadell B que afronta la jornada fora del descens per la barà general, perquè no s'han jugat tots els partits contra els rivals que estan en aquesta lluita. Això sí, empatat amb la Muntanyesa i amb el Cerdanyola, que sí que hi són.
Sí, el Vilassar, això sí, ha obert una escletxa de 6 punts respecte a aquest vagó de cua. Per tant, un forat que intentarà escurçar el filial arlequinat en aquest tram final de competició per implicar més rivals a la part baixa. Tot després de la crucial victòria del Sabadell B en l'últim partit al Prat.
La de diumenge passat va ser, de fet, la primera victòria del filial en tot l'any 2025. Ara toca el Grama.
Sí, al partit de la primera volta, Santa Coloma va saldar-se amb victòria colomenca per 1-0 després d'un matiner gol de la Grama. En aquell partit van jugar dos habituals del primer equip, que no podran estar a Olímpia, com són Javi Morcillo i Miquel Ostrell. L'entrenador arlequinat, Conrad García, analitza el rival.
La Grama és un rival que la primera volta quan ens vam trobar estàvem lluitant per sortir als descens tots dos, ara ells estan a la zona noble de la... i haurem d'intentar minimitzar les seves situacions, però és un equip que sap el que fa en pilota, que sap el que fa sense pilota, que tenen molta, molta pólvora a dalt, i haurem de donar la millor versió i fer d'Olímpia a casa un fortí a partir d'ara i treure els 6 punts.
Ho deia ara el Conrad, la Fundació Grama arribava a aquell partit dins la zona de descens i una volta després aspira al playoff, a més amb una cara ben coneguda a la banqueta.
Sí, Roberto Morales, que va jugar 4 temporades al Sabadell entre 2006 i 2010, pujant de tercera a segona B i fregant quasi la segona a Irun. Per l'extremeny és un partit important per la vinculació emocional que mantem els dos clubs.
És un partit importantíssim, bueno, importantíssim, muy para mí, volver a casa, como aquel que dice, como yo cuando llegué de Extremadura, el primer equipo que tuve fue Sabadell, y aunque sea Sabadell B, para mí es especial estar allí y jugar contra esos colores. Siempre ha sido, tú lo sabes, que Sabadell siempre ha sido de los clubes que más he querido aquí en Cataluña.
Una Fundació Esportiva Grama que és setena a la caça de les posicions de play-off a només 2 punts del Manresa. Els colomencs no perden des del primer partit de l'any contra el Peralada. Des de llavors, 3 victòries i 5 empats. Els visitants arriben amb la baixa del porter titular, l'ex del Sabadell B, Sergio Fernández, que es va lesionar fa un parell de jornades. Per part del Sabadell no estaran disponibles ni Eric Vega, ni Adri González, ni Tebar. El partit es disputarà diumenge a les 12 a Olímpia.
Gràcies, Roche. Fins ara.
Adeu.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Sabem que el teu client primer pot voler un inodor normal i que al final potser te'n demanarà un de suspès amb cisterna encastada. A Obramat tenim una àmplia gamma per a qualsevol reforma de bany. Inodors, plats de dutxa, lavabos, mobles de bany, mampares i accessoris de les millors marques i al millor preu. També a Obramat Ponés, on compren els professionals. Obramat.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, va. Falta encara un quart d'hora per arribar a les 2. Bloc poliesportiu. L'altra gran cita esportiva del cap de setmana serà el derbi de futbol sala entre la Pia i el club. En funció dels resultats que es donin, l'escola Pia podria perdre la categoria matemàticament. L'encarregat de donar l'estocada final podria ser l'etern rival, però el capità dels de Can Colapi, Carlos Povedano, recorda que el descens no seria conseqüència d'un partit.
Sabemos que seria, bueno, seria algo duro, claro, pero sabemos que no es un partido lo que nos ha hecho estar en esta situación, que no va a ser el club el equipo que nos descienda, sino que va a ser el año a lo largo del año, la temporada, pues los resultados que hemos ido sacando pues nos han ido colocando donde, bueno, por desgracia no merecemos estar.
Les combinacions són les següents: si la Pia perd, baixa matemàticament; si empata i Bisontes no perd, també; i fins i tot guanyant el derbi, i en funció del que fessin Bisontes, Barceloneta i les Corts, els de Pedro Donoso podrien baixar. Des del Natació Sabadell, el seu tècnic Jordi Marín, atenció, ha estat així de taxatiu respecte a aquesta qüestió.
Al final és un derbi, crec que és un partit que si els baixem serà històric, quedarà escrit sempre a les pàgines del club, i intentarem marcar una pàgina bonica a la història del Club Natació Sabadell.
No pot ser més clar a l'hora de parlar de motivació. A banda, els nedadors buscaran els 3 punts per consolidar-se en el segon lloc que ocupen en aquest grup 3 de la segona B. El partit començarà demà a 6:45 de la tarda i es podrà seguir en directe amb imatges al canal de Twitch de Ràdio Sabadell. I hem tingut derbis de forma ininterrompuda des de la temporada 2016-17, i ja sigui perquè el club acabi pujant a segona o, sobretot i malauradament, perquè l'escola Pia descendeixi, hi ha molts números que aquesta tònica es vegi trencada. Abans ja havia passat això de tenir derbis, alguns anys sí i d'altres no. Concretament, fins que el Natació Sabadell no es va consolidar a segona B, no sempre vam tenir-los. La Pia, de la seva banda, milita el tercer graó del futbol sala estatal des de fa 26 anys. Des del curs 99-2000, i seria el primer cop que perdés la categoria. A la ciutat tenim la sort de gaudir dels derbis des de la temporada 2007-2008, la primera en la qual els dos equips van coincidir a la mateixa lliga, aleshores l'anomenada Nacional A. Doncs bé, el Sergi Parc ha reunit dues figures emblemàtiques d'un costat i un altre que van jugar aquell primer derbi per fer una mirada enrere.
A les portes del derbi de demà hem reunit dos jugadors, o dos exjugadors, molt representatius de Pia i Club, respectivament. D'entrada, de l'escola Pia, Llorenç Tarrés, com estàs?
Bé, feia molt que no ens veiem, eh?
I del Natació Sabadell, l'Arnau Casabon, com estàs, Arnau?
Hola, bona tarda.
Mira, començarem tu, Arnau, i aniré allò directe al gra. Què significa o què significava com a jugador per tu el derbi Pia Club?
Bueno, per mi, el que jo sentia era un partit molt especial perquè era el partit que estaves esperant quan veies el calendari, el primer partit que miraves era Pia Club o Club Pia, no? I per mi és el millor partit que es pot jugar a Saura B. Jo l'he viscut uns quants cops i la veritat que tot Sabadell aficionat al futbol sala omple el pavelló i és algo especial, és algo especial.
A veure, Llorenç, et pregunto, va, tu, què significa per tu el derbi?
Home, era el partit. Era un partit que vam trigar bastants anys a jugar, però que quan es va fer habitual era un dels moments de la temporada i eren dies de tensió, perquè no és un partit... Ningú, tothom diu, sí, no, ha de ser un partit i l'has de viure de la mateixa manera. No, és un partit especial. Un partit especial que genera... a més, la rivalitat va anar creixent i era un partit tens a nivell emocional de saber gestionar aquestes situacions que, al no ser professionals, doncs a vegades se'ns escapaven una mica.
I si ara s'acaba perdent, a veure, és cert que tampoc hem de dramatitzar en el sentit que abans d'aquesta ratxa de derbis ininterromputs, bé, ja havíem tingut allò derbis algun any sí, algun any no, i que potser d'aquí poc, d'aquí un parell de temporades, potser, si finalment no el tenim la temporada que ve, potser el tornem a tenir aviat, no? Però sabent que potser la temporada que ve no hi haurà un Pia Club Pia... un què sent? Sent, no sé, una sensació de buidor, de pena, de nostàlgia?
A veure, en el meu cas, òbviament, jo aquí no estic com a representant de la Pia perquè n'estic desvinculat, no tinc res a veure amb la plantilla, amb la direcció tècnica, amb la direcció esportiva, amb la directiva, per tant, a títol personal, a mi em sap greu veure la situació actual de la Pia. Si aquest és l'objectiu del club, si tu treballes de l'equip, si tu treballes per tornar-hi, hi tornaràs, i hi tornaran a haver-hi derbis. S'hauria de preguntar a la gent, ja et dic, jo ara no estic a la Pia, però s'hauria de preguntar a la gent de la Pia si realment hi tornarà a haver-hi derbi. Això depèn de la feina que es faci, no de voler o no.
Bueno, ho veig que ens faltarà alguna cosa, no? Segona bé. Ens faltarà aquest derbi que tothom està esperant, que... tant els aficionats de l'escola Pia com els aficionats del club i com a jugadors, jo crec que, com t'he dit abans, és el millor partit que pot jugar un jugador a segona B, ja sigui defensant la samarreta de la Pia o defensant la samarreta del club. Però, per altra banda, a mi el tema postpartit, vale, és el que l'afició que s'està... Al final ja s'està... És com si hi hagués ja una mica d'odi. Això és el que... Els follons que hi ha després dels partits i entre aficions és el que... El que no agrada. Vist ara des de fora. ¿Vale? I això, pues, bueno, en aquest sentit, pues, s'acabaran aquests problemes, diguéssim.
Tant de bo que aquest cop no haguem de lamentar cap episodi desagradable. Anem a parlar de coses més positives, per dir-ho així. El millor derbi que recordeu, Llorenç, Arnau Llorenç, què?
Uf, és que n'hi ha uns quants, eh?
Ja sigui viscut a la pista o per què no, després de retirar-vos, que ara ja fa uns anyets que esteu retirats, no sé, allò el que recordeu més?
Uf. Pues ara mateix m'agafes una mica així, però clar, el que no agrada és quan perds un derbi, això està claríssim, no? Jo me'n recordo que perdia un derbi i em durava l'emprenyament 3-4 dies o una setmana, no? Però sí que és veritat que la tensió que hi ha, la tensió de jugar un derbi el dia abans i ja deies, hòstia, demà jugo contra la Pia, hòstia, no ho vius igual que en un altre partit. Però ja et dic, tots els partits de Pia, natació, Pia, sempre han tingut algo especial i tots som macos de veure. Potser els que menys, jo puc dir els que menys m'han agradat, potser, els que quan el club anava malament i perdíem, i inclús en algun any doncs hem baixat de categoria, que és el que li pot passar aquest any a l'Escola Pia, doncs aquí sí que te'n vas amb un mal sabor de boca. Però resumint, jo crec que tots els derbis són macos i de veure i de jugar.
Els primers derbis... A la Pia, per exemple, sempre hi havia hagut el pavelló ple. I quan van començar els derbis, recordo que el pavelló estava ple. En els primers que juguem, el 5-2 i el 1-3, que em sembla que és 7-8, allà el nostre pavelló està ple. Però clar, veus aquestes imatges, hòstia, com ha crescut, no?, tot això. Quins derbis, quins partits, eren espectaculars. Aquells dos primers, no sé si per ser els primers, van ser el primer molt xulo, però el d'allà va ser espectacular. A més, els vam pràcticament fer perdre la categoria, nosaltres vam aconseguir-la salvar, vam fer un gran any amb el Xavi Closes, que vam acabar a quarts o cinquens, i a més el partit d'allà, recordo que jo vaig fer l'1-3, de camp a camp, i me'n vaig anar a l'afició a l'altra banda, vaig creuar la pista mentre la pilota volava de camp a camp, perquè jo veia que entrava i me'n anava ja directe a celebrar-ho. I aquell és un dels grans derbis. L'últim, per exemple, a Camp Balzac, recordo una bestiesa d'aficionats de la Pia que vam anar, que vam guanyar 5-8, crec que va ser, i és un altre dels derbis xulos. I a la Pia hi ha hagut partits de sortir al camp, mirar la grada i dir, buah, quina passada, no?, jugar així. També hi va haver una època que ja va començar a venir molta més gent del club, també, que al principi no venia tanta, però, ostres, hi ha hagut derbis d'aquells que recordes. Sí, sí.
Doncs del 2007 al 2025, majoria d'edat que diria aquell dels derbis, vaja, imagino que sí que hi seràs, però per si de cas t'ho pregunto, Arnau, que no et coincideixi perquè ni ho hem mirat amb compromís del teu juvenil, però hi seràs a Can Colapi dissabte, no? Entenc?
Pues precisament doncs aquest dissabte no puc i em sap supergreu, eh? Però tinc un compromís i des de fa molt temps i de fet em vaig tindre que canviar el partit del juvenil, perquè ja sabeu que jo soc l'entrenador del juvenil nacional, l'havia de jugar el dissabte i me'l vaig tindre que ficar diumenge també perquè estic tot el dia fora.
Doncs mira, té nassos. Igualment, no sé quin tipus de compromís tindràs, Arnau, però ja saps que, almenys, si pots escapar-te alguna estona, podràs posar el canal de Twitch de Ràdio Sabadell.
Correcte, el seguiré per Twitch, encara que em cridin l'atenció, però estaré ja mirant el mòbil de reull i aviam què passa.
Llorenç, tu ja deies abans que hi havia aquesta desvinculació, per dir-ho així, o més allunyament, no?, amb els últims anys amb la Pia, des que et va retirar, vaja. Però igualment t'ho pregunto, aniràs a veure el derbi a Can Colapi o ets el que et posaràs al Twitch de Ràdio Sabadell?
Si feu el Twitch, no sé, però d'alguna manera o altra el veuré. Al pavelló no crec que no hi pugui anar, de fet aquest any no hi he anat. També hi ha compromisos laborals al cap de setmana, em dedico al mateix que vosaltres i moltes vegades al cap de setmana em toca treballar. Però sí que és cert que hi ha un punt de desvinculació evident, però jo sé que ha fet la Pia tots els partits des que vaig plegar. O sigui, sempre he mirat què ha fet la Pia. I molts cops, ja sigui a través de Twitch o a través d'Instagram quan publicaven els gols, jo sempre he vist el que feia la Pia, per tant... Estaré pendent, òbviament, com a sabadellenc i com a, jo crec, anava a dir aficionat, no, potser com a part de la història de la Pia estaré pendent i m'agradaria que la Pia doncs s'acomiadés de la categoria guanyant un derbi. Repeteixo, em sap greu veure la Pia així i alguna vegada que ho he parlat amb gent de fora, ostres, quina pena, no?, com està aquesta temporada i tal, però tampoc puc valorar-ho perquè és que, òbviament, no estic a dins i no sé el que hi ha. Ja et dic, m'agradaria saber si realment... Igual que molta gent en sap molt de greu veure així a la Pia, si hi ha la intenció de que la Pia torni a ser l'equip, el millor equip de Sabadell.
Doncs a gaudir el derbi des de la distància. Arnau, Llorenç, Arnau, gràcies.
A vosaltres.
Molt bé, gràcies per tot.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tots els precedents històrics, per cert, d'aquest derbi en una deliciosa prèvia que ha fet a Ràdio Sabadell.fm el mateix Sergi Parc. I tot plegat, per cert, després que ahir l'Escola Pia va ser ronda en la seva estrena a la Copa Catalunya masculina. L'equip de Pedro Donoso va derrotar a un equip d'inferior categoria com el Montsant per 2-3. A la següent ronda tindrem un Pia Barceloneta al carrer Garcilaso. I des d'avui fins diumenge, Can Llong es converteix en l'epicentre de la natació artística estatal amb la celebració del Campionat d'Espanya Júnior Sènior d'hivern. La nostra estudiant en pràctiques, Meritxell Dambrink, ens amplia tots els detalls.
El Club Natació Sabadell buscarà reafirmar el seu domini en categoria júnior a nivell nacional. Joves talents com Xènia de la Puente, Aina Morrall o Eneko Sánchez, que s'entrenen a la Blume i formen part de l'equip nacional, seran els principals reclams. De la Puente disputarà els solos i formarà parella amb el duet Morrall. A la masculina, Sánchez competirà en els solos i en el duet mix al costat de Carla Hernández en el tècnic i d'Ivet Morrall en el lliure. A més, el club hi seran les rutines per equip júnior, però no tindrà representació en les seniors ni en l'acrobàtica. De fet, la participació sènior general sense les internacionals absolutes és força descafeinada. Precisament, un dels moments més destacats del campionat serà l'exhibició que farà l'equip espanyol aquest dissabte quan faltin 10 minuts per les dues del migdia. Entre les integrants hi serà la nadadora artística del club, Txell Ferrer, que va ser bronze a l'estiu als Jocs Olímpics de París i va brillar recentment amb 2 ors a la Copa del Món.
Encara dins de l'aigua, el Keio Natació Sabadell ha lligat matemàticament la segona posició de la divisió d'honor masculina de waterpolo. El clar triomf ahir a Ceuta 3-16 dels de Quim Colet contra el Cavalla ha deixat sentenciada aquesta segona plaça i, per tant, el camí cap a la Champions. El club torna a l'acció demà mateix a Madrid a partir de 3:45, intranscendent partit a la piscina del Canoe. I, per la seva part, el femení visita l'Etxeide a Tenerife una estona abans, a 3:45, hora d'aquí. I en marxa la cinquena etapa de la Tirrena Adriàtica, amb un dur recorregut de 205 quilòmetres i més de 3.400 metres de desnivell. En final a Pérgola, ahir el sabadellenc de la Cruz, David de la Cruz, va entrar amb el gran grup i segueix 12è a la general, a 54 segons del líder Filippo Ganna. Per cert, un marcador més, derrota ahir de la selecció espanyola d'handbol per 2 gols a Sèrbia, a Kraljevo, 27-25, jugant diumenge contra els serbis, però a Ciudad Real, al Quijote Arena. Mig minut i les dues, abraçada des del control de so del Toni González, ara el Notícies Migdia amb la Núria Garcia i aquest cap de setmana, ja ho sabeu, ben farcit. Demà, derbi, Escola Pia, Natació Sabadell, al Twitch de Ràdio Sabadell, i diumenge a les 5, des de mitja hora abans a la sintonia de Ràdio Sabadell, Centre d'Esport Sabadell, Unió Deportiva Alcira. Que vagi bé!
Tot l'esport de la ciutat, d'1 a 2 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.